Aquest divendres a la secció de cine traiem la catifa vermella de les grans ocasions per donar la benvinguda al Freddy Contreras. Bon dia, ben tornat.
Bon dia, moltes ganes de seguir una altra vegada.
El Freddy torna després de 3 anys i escaig.
Sí, sí.
I un parell de mesos, potser.
Sí, el gener del 21 em sembla que va ser l'última vegada que vaig estar aquí. Anava amb mascareta encara.
Què dius?
Sí. Sí, sí,
aquelles
sí.
Imatges i aquelles trobades.
Està lluny ja.
Vam ser valents, per això.
Sí, sí, bueno,
vam seguir fent el que tocava.
Algo havíem de fer, no? I no ens podíem quedar a casa.
I el cine era una molt bona excusa per evadir-nos de tot plegat.
Sempre ho és, No cal estar en pandèmia, vull dir, aneu al cine sempre que pugueu.
El Freddy és un fan del cine, ens havia acompanyat portant la secció, dirigint aquesta secció durant 3 temporades, potser? 3-4 temporades.
Sí, menys. Sí, recordo que la primera pel·li que vaig presentar va ser la del Han Solo, de Star Wars, ell sol, com a personatge. Bueno, no va ser la millor estrena, poder, però bueno, aquí estem, també.
La collita setmanal de cinema va com va.
Sí, clar, no la puc triar encara.
No sempre és fantàstica i tenim el bo i millor. Doncs com deia, ben tornat, Freddy, quin plaer tenir-te aquí un parell de divendres del mes per comentar les estrenes i tot allò que es cou al món del cinema. Perquè tu, esclar, ets un defensor de la gran pantalla. S'ha d'anar al cine sí o sí a veure aquestes històries.
Sempre. Jo crec que al final les plataformes ens han fet companyia, no? La pandèmia, no? És un gran exemple, però al final al cine, com es viu una pel·lícula al cine? I si no, al final, a casa, si més no, si estàs mirant a la tele o qualsevol cosa a l'ordinador, jo almenys amb el mòbil em distrec. Al cine això no passa. I allà al cine és immersiu, és com a casa, quasi, però millor.
Avui comencem aquesta estrena amb una mena de podi del millor i el pitjor de l'any passat.
Sí, perquè això també és algo típic, no? Quan s'acaba un any, els estudis ràpid fan recomptes de veure si s'han gastat bé els calés o no aquell any, no? Llavors, ara han sortit les xifres i ja saps que a mi m'agrada portar aquests petits detallets, no? Aquestes petites curiositats. I llavors us he portat el podi del deshonor, no? Les pel·lícules que més pèrdues van tenir.
Que no vol dir que siguin dolentes.
No necessàriament, perquè jo, de fet, bueno, ja entrem en matèria i així
i dius la teva.
Exacte. Clar, la tercera pel·lícula que va perdre més diners va ser Indiana Jones. Jo sóc bastant ferm defensor d'aquesta pel·lícula. No és la millor, evidentment, de la saga.
No, i li sobra una mica de metratge.
Sobra metratge, no sé si et creus el Harrison Ford de jove rejuvenit
jo
digitalment.
Jo sempre me'l crec.
No sé si te'l creus saltant i escalant, no? Però tot i així em va semblar una pel·lícula molt simpàtica, però tot i així va fer quasi uns 150 milions de pèrdua, no? Recordem, és una pel·li de Disney, ara, i no ha sigut un bon any per Disney. Després ens trobem, no? Si passem al segon lloc, tenim una pel·lícula de DC, un de superherois, que és Flash. Flash era una pel·lícula que l'univers DC, per qui no ho sàpiga, està una mica en crisi i Flash venia una mica a arreglar la pel·lícula i el que no ha arreglat ha sigut les comptes de Warner Bros., que va fer més de 155 milions de pèrdues. Ha sigut una pel·lícula que, en aquest cas, sí que les crítiques no van ser gaire bones i el públic no va respondre.
I tenim un altre de superherois.
Sí, els superherois no ha sigut el seu any 2023, no ha sigut. Sobretot de Disney no ha sigut, perquè del podi de les 10 pel·lícules, 5 o 6 eren de Disney, i en concret 2 o 3 eren de Marvel, no? I aquí, doncs, el podi del deshonor tenim a la pel·lícula de The Marvels. És una pel·lícula que ja ha començat una mica amb disputa. Al final, la seva protagonista, la Brie Larson, per un sector, direm, ranci, no? I d'aquests que els agrada molt el passat, no, és una noia que no cau gens bé, perquè les ha dit ben grans i de ben grosses i de veritat. I crec que això no ho va acompanyar. Això, juntament amb unes males crítiques, doncs va fer quasi 250 milions de pèrdues per Disney.
De Marvels, que inicialment, perquè el projecte va patir molts sotracs, era Capitana Marvel 2, no? Per situar-nos una mica, després van ampliar...
Correcte. El que passa és que Marvel ha sigut molt ambiciós, ha desplegat un pla de sèries per Disney Plus i moltes pel·lícules cada any, i sembla que ha cremat una mica el públic. Jo, la meva teoria, al final, és que com més allò que es diu en castellà, no? Aquí mucho abarca poco aprieta, llavors si tu desplegues i deixes molts diners en molts projectes, al final això el que faran és que siguin de pitjor qualitat i no hi hagi tant de mimo com hi havia abans, no?
Sí, han estirat moltíssim el xiclet, però molt.
Moltíssim.
Sobretot a plataforma.
I haig de dir que sóc un ferm defensor de Marvel, també. A mi m'agrada molt i me les he vist totes.
Ets més però... de Marvel que de DC?
Sempre, sempre. I sobretot al cine crec que han encertat més Marvel, però l'any passat vaig estar una mica decepcionat.
Aquest és el podi fatídic,
sí.
Però hi ha altra cara de la moneda.
Sí, i aquí el que ens trobem és, al final, les pel·lícules d'animació acostumen a ser barates i molt sucoses pel públic en general, no? Perquè al final és un públic familiar, i al final, aquí al podi, la tenim dues pel·lícules d'animació. En tercer lloc tenim Spider-Man, que aquesta pel·lícula sí que és una passada visualment, i com a animació és una passada, i va fer quasi 330 milions de beneficis nets. Són molts diners.
Sí, ara no són números vermells, ara són beneficis.
Són beneficis, clar. Després, en segon lloc, és una pel·lícula que a mi em fa especial il·lusió que hi sigui, que és Barbie. Barbie va ser el fenomen mundial l'any passat, tot i que també un sector ranci, no?, i va estar bastant en contra, però això no va fer que no fos la segona pel·lícula més taquillera de l'any passat, i al final doncs, ens trobem que en aquesta llista també és la segona amb més beneficis per Warner Bros. D'uns 420 milions.
Va guanyar el duel Barbenheimer.
En aquest cas sí, en els premis no va ser...
No el
va
van
ser
acompanyar.
Just al contrari, no? Però sí que és veritat que una pel·lícula com Barbie, amb el missatge que tenia, podem dir si era més suau o menys suau, això no hi entraré ara, però sí que era molt important que una pel·lícula com Barbie sigués de les més vistes i donés beneficis. És veritat que els estudis han entès que llavors ara s'ha de fer pel·lícules de totes les joguines possibles. I n'hi ha moltes en marxa, i crec que no era el missatge exactament que almenys a mi m'hagués agradat que calés, però...
Ni a la Greta Gerwig, segurament.
Segurament. Però, bueno, la Margot Robbie, no?, que és la que va fer de protagonista...
Doncs i productora, ja... em sembla,
i productora,
també. I posar diners,
que oi? Això es va embutxacar també els seus diners. Doncs ha començat a... intentar fer una pel·lícula del Monopoly, del videojoc dels Sims, i, bueno, anirem veient què hi ha.
Quin camí? Potser no calia obrir-lo.
Jo crec que no, perquè no sempre sortirà bé. Barbie crec que és un bolet, no?, un allò que passa un cop de cada quan, però, bueno, ho veurem.
I quina ha estat la que ha fet guanyar més diners d'aquest podi?
Tornem amb l'animació, que és Super Mario. Al final, Super Mario sí que va ser la pel·lícula més taquillera, i al final això també es tradueix a la pel·lícula amb més beneficis. Aquests pugen fins a 560 milions per Universal. També molts diners. La pel·lícula, en el meu cas, per mi una mica justet. Va agradar més Spider-Man, per exemple, però tot i així se celebra, no?, que la gent anés al cine que comprés entrades i que comprés crispetes i gaudís amb la família.
Té molts fans, és normal que tots acudissin al cine a veure el seu heroi amb el que tantes bones estones han passat jugant, no?
Exacte, i sobretot el continent asiàtic és un dels llocs, no? Quan es mira si les pel·lícules són exitoses o no, si el continent asiàtic triomfen, acostumen a ser exitoses també arreu del món. Llavors, doncs, Super Mario allà té una... té una impremta...
Fa caixa.
Exacte, i això no ho podem negar.
Tots els oients hauran identificat ràpidament aquesta música, aquesta sintonia... amb Rocky Balboa, amb Sylvester Stallone. Què passa?
Clar, és que qui no s'ha posat algun cop aquesta cançó per animar el dia? I no, no?
I... The Eyes of the Tiger, boníssima.
Yes,
molta gent corre amb aquesta.
Pèls de punta. Bueno,
sí, sí. Clar,
suposo que això la pel·lícula també ho va fomentar, no? Per què? Ara em direu, una altra pel·lícula de Rocky? No exactament. Algú de Hollywood ha tingut la meravellosa idea que pensar que fer una pel·lícula de com es va gravar Rocky era algo interessant per algú. Poder sí, eh? No vull criticar la gent que li agradi Rocky ni que li agradi la història, ni l'actor, ni Sylvester Stallone, però es veu que Sylvester Stallone va començar fent una mena de pel·lícules per adults una mica més suaus i després, doncs, en un any va passar a fer aquest tipus de pel·lícules a estar nominat a Oscars de guió i d'actuació per la pel·lícula Rocky, no? Llavors aquí hi ha una ment prodigiosa, que és Roland Emmerich, aquest director, productor, si no ho sona és perquè ha destruït el món moltes vegades en diverses pel·lícules, i va creure que doncs, això, aquesta història podia interessar, i llavors va agafar un dels directors també una mica irreverents, que és Peter Farrelly. Aquest director és el director de Dos tontos muy tontos.
Algo pasa con Mary.
Algo pasa con Mary,
però no? També de Green Book, Freddy. Això el redimeix, no?
A mitges, a mitges. Perquè després també ha seguit amb una carrera irregular, no?
Yeah.
Sabem quin humor gasta aquest director, no? Llavors, doncs, aquesta dupla de Roland Emmerich i Peter Farrelly doncs, tirarà endavant aquest projecte. Tinc molta curiositat de qui farà de Sylvester Stallone.
No serà ell.
Seria divertidíssim.
Seria
però, clar,
bo, no?
Com ho farem perquè rejuveneixi, no? I perquè el senyor Stallone té 60 llargs anys.
Si no són 70.
Si no són 70,
que
potser sí que hi arriba.
Sí.
Llavors, seria curiós veure com agafen aquesta... Bueno, aquest univers a Stallone i a veure com ho acaben traduint al cine.
No sé si li arribarà la proposta, però jo el veig amb ell entomant el repte aquest i enfotent-se una mica d'ell mateix.
Sí, si més no, apareixent com a cameo al final, no? Com un avi que ha vist Rocky que li ha agradat, doncs podria estar bé. Per exemple, deixo anar la idea per si Roland Emmerich m'escolta.
Si recull el testimoni.
A veure...
Tindràs també unes paraules de comiat, avui.
Sí, aquesta cançó ens dona pistes, també, igualment reconeguda com l'altra, no?, que hem posat abans. Però el passat diumenge va morir Bernard Hill. Així poder de nom, no?, abans comentàvem així amb els micros apagats, que de nom poder no ens sonava qui era aquest actor.
Ens hem confessat que hem hagut d'anar a mirar la foto. Mútuament, tots dos, eh?
Però quan vas a Google i busques Bernard Hill, veus que va ser el capità del Titanic o el nostre rei de Rohan, no? El Senyor dels Anells. Llavors, un breu homenatge cap a aquest actor que ha fet papers poder no tan protagònics, però igualment memorables, no? I, bueno, sempre estarà al record. No va conduir igualment bé el Titanic que l'exèrcit de Rohan, no? Una pel·lícula se li va donar millor una cosa que l'altra, però... Però, bueno, un meu record i ja està, i que quedi dit.
I tant. I ara sí, mirem estrenes, fem recomanacions per aquest cap de setmana, perquè aneu i gaudiu del cinema. Amb quina comencem?
Amb el regne del planeta dels simis.
Coneixeu el concepte d'evolució? En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans. Però ara és el nostre temps. I aquest és el meu regne. Aprendrem. Els simis aprendran. Jo aprendré. I després... conqueriré. Correu!
Tenim nova entrega d'aquesta saga distòpica conegudíssima i històrica, també, que porta ja molts anys, el Candelí.
Realment, no, abans discutíem si hi ha vegades que s'estira el xiclet, no? Aquí jo crec que és un dels casos que s'estira el xiclet, però d'una forma que, bueno, encara és gustós, el xiclet, no? Recordem que van haver-hi les pel·lícules del Planeta dels Simis, no? les famoses del Charlton Heston.
Anys 70?
Més o menys.
Igual,
tot
no?
Això parlo de memòria. Ja.
Sí, però, jo també, però clar, la primera...
Però estem allà, no? És mítiques, tothom recorda l'escena de l'Estàtua de la Llibertat. Ui, això podria ser spoiler, però crec que després
em penso que després de tants anys ningú et renyarà.
Per si de cas...
El Charlton Heston destrossat, no?, als peus de l'Estàtua de la Llibertat.
Exacte, no? Llavors, és una saga que ens ha deixat imatges mítiques. Després Tim Burton va fer la seva aportació, direm...
Sui generis.
Exacte. Com sempre, Tim Burton, no? Et pot agradar més o menys, i aquí no li va sortir tan bé la història, però sí que després, els anys, no sé, em sembla que va ser la dècada de 2010, no? Per allà, si van començar a fer una altra trilogia, aquesta va sortir bastant bé, no? Explicava com van començar aquest planeta dels simis, com es va... no la recordo gaire bé, no? Però com es va generar una mena de pandèmia que els simis es tornaven intel·ligents i volien, doncs, el poder, no? Volien passar per sobre els humans... clar, aquesta saga, aquesta trilogia nova, sí que tenia darrere Matt Reeves. Matt Reeves és el director que va dirigir l'última de Batman i és un director que sí que té una certa petjada, no? Té un cert estil, i aquesta antiga trilogia doncs, va sortir prou bé, no? Tant públic com crítica li va donar suport i això és el que ens ha portat aquesta nova entrega, no? En principi, aquesta nova entrega és l'inici d'una nova trilogia, per tant, ens queden simis per estona. I al final que ens explica és, agafant el testimoni de l'anterior trilogia, no? De com els simis al final acaben sent l'espècie dominant del planeta i els éssers humans doncs, queden una mica relegats. Què passa? A l'anterior trilogia teníem el simi Cèsar, que era una mica els qui els governava i mantenia la pau entre aquest equilibri fràgil entre humans i simis. Què passa, Cèsar? La pel·lícula passa quan Cèsar ja fa anys que és mort i hi ha hagut un simi que s'ha erigit com el poderós i dictador i que no té en gaire bona consideració els éssers humans. I aquí, no?, és on la història es va desgranant. Què passa? Fa una mica de por, aquesta pel·lícula, no? A veure com sortirà, a veure si realment hi ha història, si hi ha suc a exprimir. Gràficament, els efectes visuals, si més no...
Impressionants.
Són una passada.
Tothom en parla meravelles.
Ho haurem de veure, això, com dèiem abans, s'ha de veure en pantalla gran. A la de casa no es veu tan bé. I al final, el director que hi ha darrere també genera una mica de desconcert. És Wes Ball, perdó. Si no ho sona és perquè és el director del Corredor del Laberint, aquesta saga de llibres juvenil. I, bueno, va fer el que va poder amb aquella saga. Esperem que aquí li hagi sortit una mica millor. I molta sort, i segurament és una de les pel·lícules que cridarà la gent al cine. Per tant, tot i que puguem ser més fans o menys d'aquesta saga o d'aquest tipus de pel·lícules, sempre és un punt positiu que la gent vagi al cinema.
I tant, és un bon divertimento. Breument, tenim una altra proposta. Es diu Tarot.
Doce cartas en un círculo. En el centro una más. Y con la última que queda, tu lectura iniciarás.
Da miedo, la verdad.
Ya, la baraja es muy rara.
¿Dónde la encontraste?
Dicen que nunca hay que usar una baraja.
És la pel·li de terror de la setmana, que és un gènere que prolifera molt darrerament.
I, bueno, si parlàvem de pel·lícules taquilleres, normalment el terror també és una de les que dona més beneficis als estudis, no? Pel·lícules de baix pressupost, tenen un públic molt fidel i això fa que hi hagin guanys ràpidament. Al final ens trobem la història de fantasmes típica, amb adolescents que van morint, que de formes, direm, el més gore possibles. I en aquest cas, el nexe, la causa de les morts, és una baralla de tarot que està maleïda, que està... qui la vulgui veure. Jo no sóc especialment fan de les pel·lícules de terror, però, bueno, com he dit abans, sempre tenen el seu nínxol i segur que algun susto s'emporten.
Potser aquesta sí que és per tu, perquè és un terror lleugeret, diuen, perfecte per una festa de pijames. Potser sí que si hauries de donar una oportunitat
a
aquest terror.
Sóc aprensiu, així que no ho sé.
I acabem amb una altra pel·lícula destacada.
Hasta el fin del mundo. No!
Oh! damn you, Weston! God damn!
So where are you from, Vivienne Lecoudy?
It's a very long story.
I have plenty of time.
És la nova pel·li de Viggo Mortensen, darrere les càmeres, la seva segona pel·li com a director.
Correcte. Viggo Mortensen, eh? Quin tros d'actor. Com bé deies, bé apuntaves, és la seva segona pel·lícula i també escriu el guió. És un actor polifacètic. Explica la història d'un cowboy al segle XIX als Estats Units i al mig de la Guerra de Secessió. Un cowboy solitari que es casa amb una noia, té un fill, i llavors el criden a l'exèrcit per anar a la Guerra Civil, i ell per ideals, per anar contra l'esclavisme, doncs hi va. Què passa? La noia es queda sola en un món de depredadors, i no, els depredadors no són animals, són humans, i és com aquesta noia, no? aquesta actriu, Vicky Krieps, ha d'imposar-se en aquest món que és totalment hostil cap a ella i cap a la seva criatura. Un western que crec que té un poderós missatge també d'empoderament feminista i al final Viggo Mortensen crec que és una persona que té suficient sensibilitat com per traslladar-nos aquesta història.
No he buscat massa crítiques, però sí que he topat amb la de Carlos Boyero, El País, i ja s'ha arrufat el nas, eh? És que és molt
no,
seu.
No sé si li hauríem de fer cas a aquest senyor ja.
Doncs aquest senyor diu, no em commou, tot i que la peli és interessant.
Bueno,
tampoc se la carrega.
No sé què dir-te. No sé, al final de Boyero va sortir fa poc la seva biografia i si llegeixes talls és una cosa, no sé si de ciència-ficció o una...
Ah, sí?
Sí, és... Us ho recomano, busqueu al Google trossos de la biografia de Boyero i us sorprendreu amb la seva vida, direm, també rància.
Hasta el fin del mundo, nova pel·li de Viggo Mortensen, darrere les càmeres, aquest western romàntic que posa l'accent en el món femení, en les dones. Freddy Contreras, moltes gràcies per acompanyar-nos avui per aquest primer cine. N'hi hauran molts més, un parell cada mes.
Espero. Avui haig de confessar que estava nerviós. Espero que la pròxima no estigui tant.
Ai, i tenim una bona notícia pels majors de 65 anys, oi?
Totalment.
Que ens descuidàvem.
Totalment. Cada divendres tindran el cine per 2 euros. Aneu al Kubrick, aneu al Kubrick. A més, ara hi ha una pel·lícula que és L'Especialista. Si voleu riure, bones pel·lícules, una pel·lícula d'acció bastant solvent i amb un gag que altre que és de veritat és genial. Anem a veure el Ryan Gosling i l'Emily Blunt i riureu i passeu una bona estona.
Per 2 euros, tots els majors de 65 anys, cada divendres torna aquesta iniciativa del govern espanyol a la qual s'hi suma Cineclub Vilafranca i el Kubrick. Gràcies, Freddy, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. La Bisbal rebutja la proposta de consulta popular sobre les Planes del Vent. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha rebutjat la petició de fer una consulta popular sobre el projecte industrial de les Planes del Vent presentada el passat febrer per una comissió promotora integrada per diferents veïns que s'oposen al projecte. L'equip de govern tenia 3 mesos per donar resposta a la petició registrada per la comissió i ho va fer aquest dilluns en una reunió entre les dues parts. Segons han explicat des del consistori, a la reunió es van explicar els motius jurídics pels quals la consulta demanada no s'ajusta a la normativa vigent sobre consultes populars no referendàries. Des de l'equip de govern que encapçala Agnès Ferrer van reiterar la voluntat de col·laborar i sumar esforços per desenvolupar aquest parc empresarial a través d'un procés participatiu en el qual es decidiran quins equipaments municipals s'instal·laran al parc. Per això els va animar a presentar propostes, assegurant-los que serien analitzades exhaustivament per intentar arribar al major consens possible. Ferrer assegura que el nou parc empresarial ha de ser sostenible, integrat i modèlic, motiu pel qual ofereix mà estesa als ciutadans perquè sigui un projecte de tothom i per a tothom. Sant Sadurní crea una xarxa de punts liles comercials. L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per motivar el teixit comercial i de restauració de Sant Sadurní a adherir-se a la xarxa de punts liles per ser informadors dels recursos existents tant al municipi com als voltants i proporcionar seguretat a les dones. Des del Servei d'Igualtat s'ha dissenyat una xarxa per donar resposta integral a les agressions i no revictimitzar les dones. També es vol aconseguir que la xarxa de punts liles no la formin només professionals, sinó que la comunitat pugui acompanyar les dones on i en el que necessitin. En aquest sentit, s'anima els comerços i establiments de restauració a sumar-se a la campanya per fer de Sant Sadurní un municipi més segur i amb mirada feminista. La campanya, que va començar el 23 d'abril amb la instal·lació d'un punt lila diurn a la Diada de Sant Jordi, on es va donar a conèixer el projecte, així com aquells establiments que ja s'hi han adherit, durà a terme diferents iniciatives durant les properes setmanes i també formació als comerços. Una de les noves sales del Vinceum ha estat l'escenari del TAS del 58è concurs Tastavins d'EO Penedès. El certamen, organitzat per l'Acadèmia Tastavins Penedès i amb el suport tècnic de la DEO Penedès i la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca, ha triat un nou espai per portar a terme el TAST. Una de les noves sales del Vinceum ha acollit la trentena de professionals que han configurat el panel entre sommeliers, enòlegs, periodistes especialitzats i responsables de compres de botigues especialitzades i gran consum, una selecció acurada per permetre una valoració professional i diversa. Els guanyadors es donaran a conèixer el 17 de maig en una gala a l'Auditori de Vilafranca que es podrà seguir en directe per Penedès Televisió. I el projecte vitivinícola Amat i Montaner ja és tota una realitat. El Carles Amat i la Maria Montaner, veïns de Sant Miquel d'Olèrdola, l'any 2018 van decidir endinsar-se en el món del vi i iniciar el seu projecte vitivinícola Amat i Montaner. No va ser, però, fins l'any 2021 que els seus vins van sortir del celler de casa amb la col·lecció de vi ciclista. I aquest 2024 presenten els seus vins de bressol, sorgits del viver de cellers promogut per l'Ajuntament de Vilafranca. Per fer realitat els vins van comptar amb la confiança de 98 mecenes que van respondre a una campanya de micromecenatge. El proper diumenge 19 de maig, Amat i Montaner formarà part de la 42a trobada d'Olèrdola. Serà a 11:45 en una presentació i degustació de vins de productors locals. Tothom qui vulgui descobrir els seus productes ha d'enviar un correu a molinaripm@olerdola.cat per inscriure's.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45. La Jen i el Lluís han caminat des de Bangkok fins a Barcelona. Durant 955 dies de ruta han fet més de 16.000 quilòmetres a peu i creuat 21 països explorant el món. Aquesta tarda presenten el documental de Bangkok a Barcelona a peu sobre la seva experiència i aventura al local nou de Moja. Ara, però, es troben els estudis de Canal 20, Ràdio Olèrdola, amb la Fanny Vivar. Bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Encantats.
El primer que us volia preguntar és com sorgeix aquesta idea de fer aquesta ruta?
Apa, Jen.
Sí, és la meva idea. En total, vam durant una tarda en juny de 2013 que estic amb Instagram hi havia un noi que està fent un viatge molt llarg entre Oregon, als Estats Units, cap a Patagònia, amb bici. I llavors vaig anar cap a la pàgina web i els seus pares, en els anys 70, van caminar a tots els Estats Units. Penso que el pare va caminar dues vegades als Estats Units i la mare una vegada. I, uau, mira, un noi que està fent bici amb Oregon cap a Patagònia i els seus pares fa 20 anys o no sé què, van caminar als Estats Units. Vaig enviar la inspiració a Luis. Mira, hem de fer una cosa així. Abans de nosaltres estem molt grans i bells i trencats, hem de fer una caminada així. Well, l'idea original era Barcelona i Bangkok, no? I nosaltres vam canviar. Però la seva resposta era...
Molt clar, jo llavors encara estava encorbatat amb un vestit en una oficina d'una multinacional treballant, obro el correu, veig això, i clar, ja em vaig començar a descordar, a afluixar el nus de la corbata i se'm van encendre totes les llumetes i no vaig dir res. I bueno, això és molt, molt llarg, eh? Però calladet i al vespre arribem a casa, arribo a casa i començo a mirar el mapa, que tenim un mapa mundi a l'estudi, clar, com ens agrada molt viatjar, és allò de... És... I el dia següent...
I estem mirant i... Oh, mira, Tailàndia, Uzbekistan, tots aquests països al mig, no? Like, wow, podem fer, no? Però quasi en silenci. No havia un no, no havia un sí encara, però amb tota l'il·lusió que... Oh, és possible, és tot terra.
Almenys ja...
És possible!
Hi ha terra, sí. Per tant, es pot caminar.
I llavors...
La contrapartida el dia següent va ser... I què tal un Buenos Aires-San Francisco? Perquè també era per quilòmetres així a ull, més o menys, i teníem l'avantatge dels idiomes d'anglès i de castellà. Però al final, doncs...
No, però aquesta nit també... Endavant del mapa, també. Oh, també és possible. Però aquí, al parts d'Amèrica Central, no sabem exactament com passar. Però era també, és una bona trajecta.
Sí. És a dir, si us van plantejar dues rutes, no? Diguem-ne,
sí.
Dues opcions.
La contraoferta, a la seva sorpresa, va ser la ruta americana. Però totes dues teníem coses... Moltes, però així d'entrada, la part americana era el tema Nicaragua, Salvador, Honduras, que està bastant fotut. Però clar, la part asiàtica estava sí, tot l'Àsia Central, que no teníem ni idea.
Afganistan, Pakistan
i tots aquests
també.
Que dius, bueno, i això què?
Iran, en el moment, era una mica més tancat, encara, no?
Vam tenir aquestes idees. I al final va guanyar l'asiàtica.
Sí, no? Sí, però nosaltres vam parlar d'aquesta... en 2013, en juny. I jo vaig dir, ok, en 6 mesos, si és un sí, anem. Així. I ell diu...
No, el 2014 vam fer la prova, dic, anem a veure, fèiem de motxilles de fa molt temps en transport públic, però anem a veure com és viure amb la motxilla. Vam fer el GR92 de Catalunya, des de Portbou fins a Ulldecona. 600 quilòmetres, 20 dies, 30 quilòmetres per dia, i bueno, és un ritme altet, però hi van veure això i van dir, doncs és un sí.
Ho podem fer, no?
Ho podem fer.
Però després era, ok, podem fer en 3-4 anys més endavant. 3 o 4 anys més endavant.
No va ser tan endavant, no?
No tan endavant.
Bueno, és que ella diu, clar, marxem en 6 mesos. I bé, tu 6 mesos tu pots treballar, igual que t'has vingut de Califòrnia a Catalunya a viure amb un ordinador i un cable d'internet, jo tinc aquí una multinacional, un despatx, una vida muntada que jo no la plego en 6 mesos.
Senzill, no?
I començo a fer números, clar, i soc d'Excel i tal, i a mi diuen, surten per estalviar 5 anys. 5 anys estàs boig, no. 6 mesos estàs boja. I al final...
Era 2 anys i mig.
2 anys i mig, per casualitats, sí. I en 2 anys i mig apa, cap a Bangkok volant i a tornar a peu.
I també va haver una gran feina de preparació, no? Vau estar 10 mesos, no?, preparant la ruta.
Sí.
Sí.
Nosaltres vam aparcar l'Iria, no?, perquè si no és en 6 mesos, fem una mica d'estalvis, fem una mica de coses així, i quan, per coincidències, tot tot en aquest any, en 2015, quasi, nosaltres vam començar seriosament a plantejar. I ell va portar tots els atlases i tots els mapes, tota la taula està ple, i estem buscant mapes així, en rutes així, a rius, i com podem fer totes aquestes caminades també, no? Perquè hi ha ciutats molt grans, a Bangladesh està ple de persones i rius, i com...
Per on passar, no?
Sí, on poden passar.
Van ser 10 mesos de començar ja a tancar la vida, i el que és el pis on vivíem, la feina, preparar la família, els amics, no sé què, tot anar tancant i anar estudiant molts mapes, i després també informació sobre fronteres, visats, passos fronterers, perquè...
Situacions locals,
situacions de guerra, situacions polítiques, per on passar... 10 mesos de recerca a fons, sí, abans
molts factors,
de començar.
No? Molts factors a tenir en compte.
Sí, molts.
I ja pots pensar molts, que després, quan estàs al camí, encara te'n falten alguns, perquè dius, ah, i això?
Això no
se m'hagués acudit mai.
I també arriba l'hora de fer les motxilles, no? Unes motxilles que, com has comentat, no deurien pesar poc.
No,
perquè, clar, per marxar, portes tot a sobre, no? Diguem?
Sí.
Tota la vida.
Sí, jo sempre porto entre de 8 i 24, 25 quilos, depèn de la temporada, depèn del país, depèn d'aquestes coses. I llavors, sí, és tota la casa que necessitem, però sí, coses... Però nosaltres vam començar a Tailàndia just abans de l'època de pluges i fa molta calor, però encara no anem amb manigues curtes, no? Anem amb manigues llargues i pantalons i mitjons i totes aquestes coses, però nosaltres vam començar a Tailàndia amb totes les coses que volem portar, i al primer nit nosaltres vam deixar quasi tota
la
terra en el hostal on estàvem, o a l'hotel. Però sí, l'habitació, nosaltres vam deixar mitjons,
unes botes noves, ja la vaig deixar.
El primer dia.
No podem, amb 36, 38 graus, no podem portar totes aquestes coses. I llavors, igual, mira, hem de deixar alguns quilos més.
I vam fer prou... Jo, que portava molts anys viatjant, i jo soc dels que feia la llista, d'aviam, si he fet Perú, si he fet Equador, si he fet Tailàndia o si he fet Japó, què em portava per climes i tal. I tenia la llista i anava acotant-la i
pulint-la. No?
I després fèiem proves abans de sortir. Fèiem un Barcelona-Mataró, o Barcelona-Sitges, o Barcelona-Vilanova, i anàvem caminant i a veure què tal, i què porto i què no porto. Doncs amb tot i polir i repolir, el primer dia sortint de Bangkok, que ens va costar 2 dies sortir de Bangkok, perquè no s'acabava mai, i la primera nit ja destrossats, perquè era una calor, anàvem buscant ponts, a sota pont, per amagar-nos una estona. Ai, un semàfor vermell, quan es posi verd, no. Quan es posi verd, la tercera vegada passem, que estem a l'ombra, i la primera nit ja vam deixar allà, després de polir i repolir les coses... Però després, durant el viatge, clar, el que diu Jen, depèn moltíssim de la climatologia. Els hiverns, doncs, portes més roba, menys aigua, menys menjar igual, i els estius, molta més aigua, menys roba, però sempre tapats de dalt a baix pel tema de sol i protecció de la pell. I els pesos han variat, però 18 i 25 quilos, més o menys, però perquè es faci les persones una referència, és entre un 25 i un 35% del teu pes, i jo entre
depèn
un 30...
també de l'època.
I jo entre un 35 i un 45% del meu pes. Llavors era una mica per tenir la referència a cadascú, perquè 25 per un que pesa 100 és diferent per 25 que jo, que peso 50 i poc.
I és com heu comentat que el primer dia ja vau deixar coses, i ara, vist en perspectiva, quins serien els 3 imprescindibles per un viatge? Si jo me n'hagués d'anar a fer un viatge d'aquestes característiques, què és allò que dieu? Aquests 3 no te'ls pots deixar de posar a la motxilla. Quins són els 3 imprescindibles?
Només 3? Estàs acollant molt.
Perquè necessita almenys 7. Però la cosa per mi molt important per una caminada així és mitjons. Necessito bons mitjons, i alguns tipus de mitjons també, perquè vaig comprar els millors que puc per mi, perquè per les lofes i totes aquestes coses, estem a peu tot el dia, no? I penso que els mitjons són una miqueta més importants que les botes, no? Les botes són importants, però per mi, que tinc 3 o 4 mitjons molt bones, per mi era de lana, de wool, ja, de lana, i per mi era una cosa molt important per mi.
Una?
Una. Ok, ara estic pensant, tu comences també amb la... Estic... Oh. Perquè el meu
tres
quasi depèn del
teu. Tres costen molt, però jo diria aigua, sempre aigua, el drama de l'aigua. Quan la gent, persones, si us plau, recordeu, quan obriu l'aigua de l'aixeta i la podeu veure potable, gaudiu de cada got i gaudiu de cada gota, perquè això és un luxe estratosfèric, de veritat. Aigua, una tenda de campanya, perquè cada nit necessites portar... I, per mi, un mapa, per saber per on vas. Hi ha moltes més, però com m'acolles amb tres, ho deixaria aquí. Però amb això jo faria. Et falten dos, Jen.
Sí, per mi l'altra cosa molt important, que era una sorpresa, era un mocador. Perquè podem utilitzar com una gorra per tapar el cap, o també per l'aigua, perquè hi ha tanta calor, a vegades, si tens una mica d'aigua, mullar-se el mocador, i és una mica refrescant, també. I també que estem fent dutxes al carrer, a vegades està molt bé que tens un mocador i per netejar la cara i coses així. I l'altra, suposo que és important que tens un tipus de ganivet, perquè una cosa així...
Per menjar,
o alguna cosa... A vegades necessita tallar coses o inventar coses per la tenda. Necessita tallar coses de tant en tant i...
Sí. Però mai com a arma, eh?
No, com a arma, perquè, per coses...
Bueno, no sé si et preguntarà sobre armes, però...
No és per una arma, és perquè necessitem fer moltes coses i moltes invencions durant la caminada. I no sé si és una ganivet, però una eina que és una eina que tu pots fer moltes coses amb aquests, però sí, també necessitem una mica de foc, mistos? Mistos, o... Coses així, de tant en tant necessiten coses necessàries, no? Però...
I has comentat el tema de les armes. No sé si us heu trobat en alguna situació...
No, perquè, clar, depèn de les cultures amb les que parlem, una vegada ja han tornat i tot això, per exemple, ja que és dels Estats Units, molts dels Estats Units pregunten quines armes porteu per defensar-vos, perquè, clar, tenen un problema molt gran domèstic, sí, que és que va les armes. Clar, aquí els catalans normalment pregunten sobre els diners. Però sí, el tema de les armes, nosaltres... Clar, ella no, ella és molt demòcrata i molt anti-armes. I jo, clar, soc d'aquí, les armes no. Però les armes com a tal, com a defensa, van pensar... L'única cosa que podíem portar, evidentment no pistoles ni històries d'aquestes, és un ganivet. Però si obres i treus un ganivet, vols dir que està disposat a fer-lo servir. Llavors, obres una caixa de Pandora, que aquí algú dels dos, normalment seré jo, acabaré molt malament. Llavors, el ganivet, per això deia, feia l'incís de les armes, que era més que res per menjar i per tallar coses que necessiten tallar. Les dues armes, al final, que ens ho han passat molt i ens ha estat... Les nostres dues armes ja ens han funcionat molt bé, són somriures i perseverança. Els somriures, perquè amb un somriure... Moltes situacions, no totes, però moltes, suavitzen, molts conflictes no arriben al lloc i trenques molt bé el gel, amb un somriure és internacional. I la perseverança és la força mental, que sense aquesta no arribes a Barcelona ni perquè petes pel camí. Aquestes dues, somriures i perseverança, són les dues armes que nosaltres hem fet servir i ens han anat molt bé.
Però també sóc una dona dels Estats Units, de ciutats de tota la vida, i llavors tinc una mica de por, no? De que estic caminant sola i si apareix una persona darrere o no sé què. I el meu pare és de policia. I llavors, fa molts anys, I encara porto, sempre tinc un clau dins la butxaca, no? I llavors, si passa alguna cosa, sempre tinc una cosa que puc utilitzar per escapar, no? I utilitzo aquest porto que parts sous, sí. No? Una cosa així. Però per mi aquest és una mica de seguretat que
et dona, no?
mai necessito i espero que mai necessitaré, però sempre tinc alguna cosa així, si he d'escapar, però...
Perquè, tornant a la ruta una miqueta, feu molts quilòmetres al dia, vosaltres, caminant? Quants en fèieu de mitjana, més o menys?
De mitjana ens ha sortit més o menys la part d'Àsia, uns 22 quilòmetres al dia, i la part d'Europa, 27. La diferència està en que a Àsia anàvem a toc de visat, i els visats és un malson, entre d'altres. I clar, quan et donen un visat per uns dies, divideixes la distància que tens aproximadament d'aquell país entre aquells dies i et guardes algun dia de marge per descansar, per ferides, per curar-te, per burocràcia amb tres R's i coses d'aquestes, comences a comptar i et surt un promig que o acabes aquell dia o has de sortir del país, anar-te'n a buscar un altre visat, tornar a entrar i recuperar la ruta.
Limita, no? Marca una mica, no?
Sí, que això ens ha passat, per exemple, a Birmània. Però llavors anàvem a toc de visat. A Europa ja doncs no teníem aquest problema, i anàvem a un ritme, uns 5 quilòmetres al dia, menys de promig.
I vosaltres també teniu un blog, no? I l'anàveu actualitzant, no? Conforme anàveu fent aquest viatge.
Sí.
Com es gestiona això?
Sí, era complicat, eh?
El blog, que encara el tenim viu i anem publicant cosetes, es diu bangkokbarcelonaonfoot.com, per si algú està interessat i té curiositat, serà sempre benvingut. Ens vam proposar documentar tota aquesta experiència, perquè ja des d'un començament dic, no sé si ho farem o no ho farem, però és el més gran que hem afrontat en la nostra vida. Uh-huh. Si ho fem, serà, i si no, ho haurem intentat. Però què passa cada dia? Perquè després els records es van perdent. Doncs cada dia, al final del dia, doncs amb el telèfon, sense internet ni res, anava actualitzant i escrivint què ens havia passat cada dia. Llavors, clar, quan arribàvem a lloc on tenia wifi o podia connectar-me, publicaven allò sempre a temps passat, i almenys la família també veia, ah, doncs mira, han estat aquí, sí, estan vius, van publicant, i ara també serveix una mica per, com a base per fer entrevistes, per d'altres programes, o per un llibre, o per tenir-ho allà documentat. Costa molt, perquè escriure al final del dia, quan estàs ja mig mort, però si no, se t'escapa els detalls.
Yeah. I parlant de comunicació amb els locals, com va ser això? Anàveu només a les capitals, no? Que a les capitals doncs, potser sí que trobes més anglès, però vosaltres heu passat per tot arreu, no?
Però depèn dels capitals, també. No? I, bueno, llavors, cada vegada quan entrem un país, com sempre, com per tota la vida, no? Quan viatgem, aprenem una miqueta de paraules. Gràcies, hola, bon dia, coses petites, no? Per començar. I era el mateix per la caminada. Nosaltres vam estudiar una miqueta abans o durant els primers dies i durant aquest mes que estem allà aguantem o aprenem una miqueta més, no? De paraules. Com pronunciar... coses així, super complicats. Sí. Però molt sovint també nosaltres vam portar cartes plastificades.
Un petit diccionari visual, que són dibuixos plastificats d'un hospital, d'un
menjar,
aigua, un lloc per dormir.
I a vegades
les paraules, aquestes imatges... Molta gesticulació,
sí.
Que no a tot arreu és el mateix, que a vegades estàvem dient alguna cosa que se'ns mira i dic, això aquí no funciona.
Canviem, què és?
I molts somriures i moltes ganes de... molt bona intenció per part de tothom. Costa, perquè la ruta americana hagués estat molt més fàcil amb això, però també el repte de passar per tants països, tantes cultures diferents, amb tants idiomes que l'anglès... ens pensem que l'anglès, però l'anglès és molt poc per moltes parts del món. Llavors...
Sí. Well, però nosaltres vam tenir també un avantatge, una miqueta de... els idiomes de Pèrsia, per exemple, estan a Tajikistan, no? Van arribar allà. I també de Turquia, els idiomes que tenen una base de turc.
Turc.
Estan també a Kyrgyzstan, Uzbekistan, en aquestes zones. I llavors nosaltres vam aprendre algunes coses en Àsia Central que hem portat cap a Iran i cap a Turquia
servit,
també.
No? També per continuar sí. En aquesta part de...
La història... Números i...
Sí, la història coses... de la humanitat dels conqueridors i els conquerits, els colonialistes i els colonitzats, que ja ho sabem prou bé aquí, doncs els perses amb el Farsi van arribar molt lluny i els otomans, els turcs, i tota aquesta part, i també els russos. Llavors, amb una mica
de, no, és,
de turc, farsi i rus, hi han derivats llengües que venen d'allà perquè els van conquerir i aquestes les vam anar trampejant.
Aquest documental que presenteu el divendres al local nou de Moja, organitzat per l'Ateneu Mojenc, ja l'heu presentat a 8 festivals.
Sí. Sí.
I ara aquest divendres doncs, arriba aquí al local nou de Moja, que serà la projecció del documental, no? I després hi haurà una xerrada... col·loqui.
Sí, tant.
Exacte.
Farem el documental, que són 27 minuts, que sí que ha estat a 8 festivals arreu del món, i després obrim un torn, un col·loqui, un torn de preguntes, i esperem que sigui participatiu i que sigui ben concorregut.
Doncs convidem a tothom el divendres a partir de les 7 de la tarda al local nou de Moja, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Lluís i Gent, aquest matí aquí a Canal 20.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Ens veiem aviat.
Gràcies, Fanny, per aquesta conversa i molt bon cap de setmana. Fins dilluns.